Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Júlia Julbe. El Ministeri de Sanitat reuneix les comunitats autònomes aquest dilluns per unificar criteris davant del repunt d'infeccions respiratòries. Una notícia que acabem de saber, els contagis per grip han augmentat un 75% en una setmana arreu de l'Estat. La incidència ha passat dels 249 casos als 438 per cada 100.000 habitants. Mentrestant, els metges de família tornen a demanar l'obligatorietat de la mascareta en centres de salut. De fet, el País Valencià ja ha anunciat que a partir d'avui es farà efectiva aquesta mesura. Metges de Catalunya també ha titllat de col·lapse assistencial la situació actual dels serveis d'urgència hospitalàries i els CAP, i assegura que és evitable si el Departament de Salut pren mesures preventives. Més qüestions en plana política. El secretari general de Junts, Jordi Turull, i el secretari general del PSOE, Santos Cerdán, van reunir-se ahir a Barcelona. Tots dos van constatar diferències sobre el decret òmnibus de mesures socials del govern espanyol. Turull va traslladar-li que mantenen el no a la norma perquè pot posar entrebancs, diu, a la llei d'amnistia. Tampoc veuen amb bons ulls la tramitació com a projecte de llei, que consideren que és una trampa. El decret serà debatut i votat en el ple de la setmana vinent al Congrés dels Diputats, i els vots de Junts són necessaris. I en plena crisi migratòria a les Illes Canàries, el fundador d'Open Arms, Òscar Camps, ha denunciat als micròfons de Ràdio Estel la inacció deliberada dels estats en aigües internacionals. Sobre la batalla judicial que manté amb l'executiu italià, Camps confia que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, acabarà els jutjats tal com va succeir amb Matteo Salvini.
I és una guerra de desgast a les que estem sotmesos, però evidentment el mateix va fer Salvini i ara està en una banqueta jutjat, i pinta que doncs, la senyora Meloni doncs, evidentment acabarà al mateix lloc.
Ha recordat també que la sol·licitud d'asil a la Unió Europea requereix haver de ser presencialment al continent i demana establir mecanismes perquè totes les persones que tenen dret a asil no hagin de jugar-se la vida al mar per obtenir-los. I molt pendents també de les primeres hores de vaga, el servei de handling d'Iberia. La companyia xifra en un 14% el seguiment d'aquesta primera jornada, una companyia que assegura que s'estan complint els serveis mínims i que no s'ha registrat cap incidència relacionada amb el conflicte laboral. El 95% de la plantilla programada s'ha presentat al seu lloc de treball. El director corporatiu d'Iberia, Juan Cierco, ha insistit que la vaga és inexplicable perquè els treballadors tenen assegurat el seu lloc de treball i les condicions salarials i extrasalarials també garantides, tal com recull el 5è conveni del sector. Per tots aquells que hagin d'agafar un vol, la vaga s'allargarà fins al 9 de gener. S'han cancel·lat més de 400 vols i hi hauria 45.000 viatgers afectats. Una jornada que afecta directament 29 aeroports nacionals, entre els quals el Prat, Barajas, Palma, Eivissa o Alacant. I abans dels esports, mirada internacional, les autoritats del Japó continuen treballant a contrarrellotge per trobar supervivents 4 dies després del terratrèmol que va sacsejar el país. Segons les darreres dades provisionals, hi ha almenys 92 morts i 240 desapareguts. Uajima i Suzu són les localitats que a hores d'ara concentren un nombre més elevat de persones desaparegudes. Hi ha molts edificis esfondrats i, per tant, és molt difícil trobar víctimes. Els experts alerten també que les rèpliques podrien ser de gran intensitat. A més, el país està superant aquests dies unes pluges intenses que podrien complicar encara més les tasques de recerca i rescat dels supervivents. En punt, les 11 i 4 minuts, cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
Ha acabat la primera etapa del Dakar 2024 en categoria de motos. El valencià Toixa Escareina és líder provisional del rally que es disputa a l'Aràbia Saudita en ser el més ràpid a la primera etapa, que, malgrat no tingui un valor a la classificació general, serveix per determinar l'ordre de sortida de demà i per veure també els favorits d'aquesta edició. Daniel Sanders ha estat segon i Ross Branch tercer. Joan Barreda ha patit una caiguda però ha aconseguit arribar a un minut i mig del líder. Hores d'ara, els cotxes són els protagonistes d'aquesta etapa pròleg que dona el tret de sortida al Dakar. A primera divisió ja coneixem els horaris de la 22a jornada del campionat de Lliga. El Girona jugarà balaïdos contra el Celta diumenge 28 de gener a les 2 del migdia. El Barça ho farà un dia abans, dissabte 27, contra el Villarreal a 6:45 de la tarda a Montjuïc. El líder empatat amb el Girona, el Real Madrid, tancarà la jornada al Camp de les Palmes diumenge a 6:45 de la tarda. I en tenis, a aquesta hora està previst que comencin els quarts de final de l'ATP de Brisbane, el torneig de retorn de Rafa Nadal a les pistes. El manacorí juga contra Jordan Thompson, número 55 al rànquing mundial. En cas de passar la ronda, es trobaria a les semifinals a Grigor Dimitrov, que ha guanyat el seu partit contra Hishikata.
I amb els esports acabem. Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora serà a les 12 del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana. Tot seguit, Joan Trias entrevista els actors Jaume Casals i Rocío Madrid, que presenten Lo Nuestro Estaba Cantado, que podran veure al Teatre Aquitània.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, un programa sobre rodes.
Esas manos, esos labios, ese cuerpo fiel. Y después de tanto tiempo sin rozar mi piel, fue solo un momento de debilidad. Cerré los ojos, me abrió la mente y me dejé llevar. Y me dejé llevar.
A veure, per tots els homes dels musicals i pels que no, també arriba per primera vegada a Barcelona Lo Nuestro Estaba Cantado, una obra d'Ignasi Vidal que ja ha fet temporada i de quina manera en diversos teatres de Madrid. Els seus protagonistes, Rocío Madrid i Jaume Casals, es posen en el paper d'una parella que es vol divorciar, però quan es dirigeixen a signar els papers de la separació, passen coses. Passen coses. De seguida en parlem de tot plegat. I en parlem amb ells, perquè avui a la caravana, Rocío Madrid, Jaume Casals, què tal? Molt bon dia.
Hola.
Molt bon dia.
Molt bon dia. Bon dia!
Rocío, què tal el català?
Doncs molt bé, nen. Jo puc parlar en català si tu vols, eh? Esclar, esclar, que és aquesta cosa, no?
Té un accent com de Girona.
Sí, eh?
Pues soy de Maragacuixa.
Escolta, com esteu? Perquè ara porteu unes quantes funcions aquí a Barcelona. Com està anant tot això?
Molt bé, la veritat. Molt contents. Ja portem unes setmanetes, com has dit, i la veritat que estem bastant contents amb com ens ha acollit el públic de Barcelona. Per això t'ho dirà la Rocío, que és el seu primer cop a Barcelona actuant.
Sí, es verdad. Yo llevo más de 15 años haciendo teatro y teatro musical, pero siempre ha sido en Madrid, de la Gran Vía, bueno, pues en Madrid, que es donde está como más centralizado todo el teatro musical sobre todo. Uh-huh. Y es la primera vez tiene huevos, ¿no? Que he estado 18 años de mi vida viviendo aquí y nunca, siempre he tenido que estar cogiendo aves y aviones a Madrid y ahora me mudo a mi tierra, a Málaga, que llevo 6 años de vuelta allí y vengo a trabajar en teatro en Barcelona, a la Ley de Murphy. Pero estoy encantada. Porque claro, volver a Barcelona para mí es como volver a casa. Tengo todos mis amigos, mi familia, mis hijas son catalanas, mi marido y con mucha ilusión. Y la verdad es que el boca a boca ya está empezando a funcionar. Es una obra muy divertida, la gente se va de subidón y muy contenta.
Rocío, tu m'ho explicaràs bé això, perquè jo sóc dels que creu que el públic, tot i compartir país, però no comunitat autònoma, diguem-ne, és diferent d'un lloc a un altre. ¿Ho heu notat, això, de Madrid a Barcelona, amb aquest musical?
Mucho.
¿Sí?
Mucho,
¿En qué?
Mira, ¿en qué? Sobre todo en la reacción de las mismas bromas, pero fíjate, no solamente Madrid y Barcelona, sino Madrid, Zaragoza, o Valencia, o Andalucía. La misma función parece completamente diferente, depende en la ciudad donde la representes, por la reacción de la gente. No sé, yo creo que siempre hay como... como algo que socialmente a nivel, no sé si emocional o de qué tipo, ¿no? Une a la gente y como unas costumbres, como unas formas que sí son como denominadores comunes, y esto se nota mucho a la hora de que una broma pues puede hacer en Madrid muchísima gracia, pero muchísima, que pasaba, ¿no? Cuando la estrenamos en Madrid, que teníamos que parar y esperar a que dejaran de reír y continuar con la función, y sin embargo aquí es como cri, 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 ¿qué está pasando? Sin embargo, otras bromas tontas que en Madrid no funcionaban, aquí la gente pues se descojona. O sea, son completamente diferentes las reacciones del público en una ciudad u otra.
Si parlem de l'obra, parlem dels seus inicis. Com neix lo nuestro estaba cantado?
A ver, que hable Jaume, que pasó a madrugada, amor.
Sí, sí. Pero, amor, escúchame, pero tú la llevas haciendo más años. Pero yo soy el nuevo.
Pues el nuevo tiene que
estar en práctica. Me encanta que amor a punto de separarse, ¿eh?
Sí, sí. No nos estimemos.
Porque somos amor.
Lo nuestro estaba cantado, claro, yo voy a hablar de lo que yo he escuchado.
Venia a hablar de mi libro.
Neix amb un text d'Ignasi Vidal, que l'adapta Miguel Molina. Aleshores ho van fer la Rocío Madrid i el Víctor Massana a Madrid, on ara el que deia la companya, que va triomfar moltíssim al Teatro Amaya. Y en el Nuevo Alcalá, ¿no? También estuviste.
No, estuvimos, no. Empezamos en el Príncipe Gran Vía y ahí nos ficharon para el Amaya.
I no sé, és que és fantàstica aquesta obra. Malauradament, abans d'estrenar, Miguel Molina ens va deixar, ens va deixar i van haver de tirar l'obra ells dos endavant, mm-hmm. fins que el Toni Albadalejo, el productor de Nexa, va veure la Rocío Madrid a Madrid, precisament, es va enamorar del musical i també d'ella, i el va voler rescatar per portar-lo a Barcelona i feliç d'estar en aquest projecte, que jo sóc el nou, i posant-me les mans de la Rocío i de l'Alicia i del Ferran, doncs ha fet que sigui una meravella tot plegat.
Una obra que necessita perquè es veu molt, com a espectador, necessita d'una complicitat màxima entre vosaltres dos, i és aquesta complicitat, no?
Sí, 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 es cierto. En este sentido sí que creo que hemos tenido mucha suerte, o quizá Ali, toda Nexa, ¿no? A la hora de la selección de mi compañero han sido muy inteligentes, o han sabido, bueno, son muchos años, ¿no? Nexa lleva 45 años haciendo teatro, o sea que digo yo que algo saben a la hora de hacer casting y de no sé, quizás detectar como tips que ellos a lo mejor crean que pueden generar como complicidad entre los actores, ¿no? Y esto ha sido así. Es tal como tú lo dices, o sea, es una función que estamos tan desnudos el uno con el otro en escena.
¿Y en el póster?
Y en el póster también estamos muy desnudos. Que eso fue muy buena, si yo luego te la cuento, cómo nos conocimos Jaume y yo, que fue, pues, los dos con el torso descubierto.
¿Sí o no?
Bueno.
¿Sí o no?
Bueno, yo le pedí por favor al fotógrafo por tal de que no se asustara este pobre hombre. Fue tal cual fue. Jaume Casal, Rocío Madrid. Hola, ¿qué tal, Jaume? Bien, venga, quitaros la parte de arriba. Tal cual, venga, hacer la foto. Y claro, yo le decía, por favor, pero me voy a dejar el sujetador, me bajo la tiranta, ¿sabes? Ya me lo llevé color carne porque ya me los conozco, a los de María la Cartelera. Y bueno, fue así. Pero sí, bueno, al final fue un poco así como raro. ¡Qué raro, eh! Pero lo superamos. Y sí, es cierto que hay mucha complicidad entre nosotros. Es una cosa que o surge o no surge. Porque tú puedes ser muy buen actor y yo muy buena actriz, pero hay una cuestión de piel, de química, que hay compañeros con los que lo tienes y compañeros con los que no. Bueno, uh-huh. En general en la vida, ¿no? Claro, ya después está en tu mano limitar a que eso se quede ahí sobre las tablas, porque después cada uno tenemos nuestras vidas, pero es cierto. Y es muy conveniente y muy bonito para los personajes, porque lo que más nos dicen cuando vienen a vernos es esto, es decir, o sea, qué química, es que de verdad sentíamos el amor y el desamor y la bronca y eso es necesario para que la gente que nos vea se sienta identificada, porque es una obra muy de ven a vernos que te vas a sentir muy identificado.
Absolutamente.
Total.
Al principio ya vamos a hacer 5 céntimos de la història, però com que a mi em sap greu sempre fer algun spoiler que no es pugui explicar, sempre us ho pregunto. Si anem al Teatre Aquitani a veure-us fins a l'11 de febrer, per cert, què és el que hi veurem a Lo Nuestro Estaba Cantado?
I veurem, bueno, hi veureu les típiques relacions que bueno, és que és una parella que molta gent, com ha dit la Rocío, es pot veure molt identificada i la gent empatitza molt amb això perquè cada parella a casa és un món i cada parella és un món. Per tant, hi han cosetes dins d'aquest muntatge que la gent es veu molt identificada com el fet de tirar-se bullites o discutir-se o de mirar-se un moment als ulls i fer un ei, que sóc jo, ei, que ets tu. Però no, tenim superclar que ens volem divorciar. No sé, al cap i a la fi és un muntatge que l'Alicia ha posat molta mà en fer-ho molt, molt cuidadós, molt... És que és un carmelet i al final crec que té aquesta part que no farem spoiler, però que també és divertida.
Només dir... Jo vaig riure molt a l'hora de veure aquesta obra. I això em va fer plantejar si l'humor que funciona més és el que tracta la universalitat dels problemes. Per tant, allò amb el que et sents identificat. Per què funciona tant, això?
Bàsicament perquè jo crec que és tan...
Cotidiano.
Exacto.
Sí, es una cosa que es como lo que hablábamos antes con el tema del humor, pero todo lo contrario. Yo creo que hay líneas, ¿no?, que nos conectan a los seres humanos en general, uh-huh, y hay cosas que son como denominadores comunes, como son las relaciones, la problemática. Si es que somos muy básicos, a veces pensamos que somos muy complicados y es esta cosa individualista de no, es que yo soy así, tú eres allá, cuando si nos paramos a pensar, somos más parecidos unos de los otros de lo que creemos, ¿no? Uh-huh. En lo básico, en lo profundo, en lo ancestral, ¿sabes? En la raíz. Somos muy... El ser humano se sigue teniendo las mismas crisis existenciales, se sigue haciendo las mismas preguntas desde hace 2.500 años. O sea, ya no es ponernos filosóficos, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, por extensión, imagínate, ¿no? Y por eso funciona también. Es porque en qué momento, da igual que ahora tengas pareja o no la tengas, da igual el sexo que sea, pero en qué momento tú no has tenido una bronca con tu pareja y has querido arrancarle la cabeza, aunque sea por un momento, ¿sabes? Entonces, son muchas cosas que todos hemos pensado acerca de nuestras parejas o que seguimos pensando, pero tenemos esta barrera del miedo y de la falta de confianza realmente en el otro para poder hablarlo y verbalizarlo. Entonces, nosotros en función lo verbalizamos. Uh-huh. Y por eso hace tanta risa y por eso también te deja como mucha lectura entre líneas. Porque, o sea, de alguna manera es como, vale, muy bien, pues no me pasa solo a mí. No, esta cosa de que tú amas con locura a tu pareja, pero de repente un día un compañero de trabajo te hace tilín y te empieza a poner nervioso eso. Pues yo creo que si de verdad tuviésemos la suficiente confianza y una relación con tu pareja lo suficientemente trabajada como para poder hablarlo y decir, antes de que pase nada, decir, oye, mira, me está pasando esto, tranquilo, pero, ostras, incluso desde el humor, que es la mejor manera, yo creo, que se puede plantear cualquier adversidad en la vida, ¿no? El humor.
Está pasando esto, pero tranquilo.
Claro, o tranquilo, o vamos a hablarlo, o ¿por qué crees que me está empezando a hacer tilín? ¿Qué tipo de carencia o qué tipo de necesidad creo que estoy empezando a tener con mi pareja cuando esto está apareciendo? Uh-huh. Pero claro... esto no es tan fácil, ¿no? Decirlo, pero después de que te toque a ti y hacerlo es complicado. Entonces, verbalizar esto como lo hacemos en función, de una manera tan divertida y tan un poco así macarra por momentos, pues yo creo que hace
sí,
mucha...
Sí, porque les deixa una, ¿eh?
Sí.
I de quina manera. Sí. El teatre ha de ser això? Ha de ser un gran mirall com a taló de cara a l'espectador?
Depèn del que es vulgui dir. Jo sóc molt partidari nosaltres quan preparem personatges sempre els preparem des de nosaltres mateixos amb les experiències que hem viscut i penso que el públic que ve a veure aquest tipus de muntatge i que sent molt identificat, crec que podem arribar i tocar més la fibra. A vegades nosaltres estem dalt de l'escenari i juguem a vegades a trencar la quarta paret i ens dirigim al públic i això, i és inevitable mirar la gent de com es fan...
Mira això, que... Això és el de l'altre dia.
Exacte, això és el que va passar. I recollint una mica el que parlàveu al principi, una de les coses que també ha funcionat molt a Barna, que està funcionant a Barcelona, que ho vam trobar durant els assajos, és com que és una obra en castellà, també juguem amb que, com que jo sóc català i ella és malaguenya, doncs, uh-huh, ja que estem a Barcelona, doncs intentar jugar amb posar paraules, frases en català i que la Rocío les recull amb el seu accent malaguenyo fa que encara guanyi una miqueta més. I sumem uns gags més a l'obra. Però referint, perdó, al tema que has dit tu de la pregunta, si jo penso que el teatre, si la gent empatitza amb el que veu, crec que és millor que no pas. Hi ha un cert públic que els agrada molt, aviam si ens fan pensar, aviam... Nosaltres el cartell no enganya, és un cartell rosa, amb dues persones despilotades i comèdia musical, vull dir que no et farem pensar.
Us ho preguntava, però, perquè això del mirall, i de fer-nos pensar una mica i reflexionar una mica sobre tot plegat, perquè sí que és evident que el musical està vivint un gran boom a l'estat espanyol, sobretot a Madrid, ara ens ho deies, Rocío, on hi ha una gran empresa del món musical, però també és veritat que a vegades el musical, jo crec que... jo soc molt amant dels musicals, i crec que a vegades es menysté molt el musical com una cosa... només divertida, només per passar l'estona i ja està. En aquest sentit, el musical creieu una mica que és el germà petit del teatre? Es tracta com el germà petit del teatre?
Mira, jo... Me encanta que hagas esta pregunta. Sí, porque, mira, yo ya pasé esa pantalla, pero yo, que llevo más de 10 años haciendo teatro musical, me parece tremendamente injusto el trato social, incluso desde las personas que controlan, ¿no? O sea, desde el gobierno, el glamour, el apoyo y, sobre todo, socialmente el respeto, ¿no? Que se le da, por ejemplo, a un actor de cine, que por supuesto lo tiene que tener, porque todo lo que sea arte es arte y es cultura y hay que apoyarlo a muerte. Pero me parece súper desproporcionado el apoyo, el glamour y la credibilidad como profesional que recibe un actor que hace cine, por el simple hecho de hacer cine y aparecer en una pantalla grande, y porque hay mucho apoyo, hay mucho festival de cine con mucho glamour, con mucho dinero detrás. Y sin embargo, el actor de musical... realmente, eso te lo podrá decir cualquier actor que trabaja en musicales, es como el más desprestigiado de todos. Pero te diría que incluso hasta una serie muy modesta de una autonómica, un actor tiene mejor caché que un actor de musical que está dejándose la vida diariamente ahí. Y que dentro de todas las disciplinas es lo más exigente que hay, porque un actor de musical tiene que saber interpretar correctamente, cantar correctamente y bailar correctamente. O sea, si además la mayoría tocan hasta instrumentos. O sea, como artista no hay ningún artista más completo con un actor de musical. Pero no me preguntes por qué, pues por como todo en la vida, que todo está mal hecho y mal construido, sí, los musicales y los actores de musicales es como que no se les da el respeto o la, o como te diría, como el reconocimiento que merecerían, ¿no? De hecho, tú solo tienes que ver la entrega de los Goya como son y las entregas de premios de teatro musical, que Dios mío, es como decir, pero en serio. Y después otro tema es el tema sectario que hay en todo este tipo de directores de casting, ¿no? O sea, un director de casting de cine, muy, 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 muy rara vez, querrá ni siquiera ver para una audición a un actor que viene de hacer toda su vida teatro musical.
¿Sí?
Sí, esto es así.
Qué bestia.
Es así. Tal cual te lo... Bueno, o sea, mira la cartelera de teatro musical de la Gran Vía de Madrid, a ver si encuentras alguno de esos actores en la cartelera del cine español. Si lo analizas, los actores que hacen cine español son 15... y van rotando película tras película, los de drama son drama, los de comedia tal, están todos, que bravo por ellos, que no estoy criticando a los actores en sí, sino a los que deciden que esto sea así, que son unos mediocres, porque un director de casting lo que tiene que hacer es abrir y buscar talento y encontrar a la persona idónea para ese personaje. Pero ¿qué pasa? Como después están los productores por detrás poniendo dinero y decir, a mí estas caras son las que ya sé que me funcionan y riesgo ni un poquito. Entonces, sí me parece justo decirlo y verbalizarlo, aparte porque yo ya tiré la toalla yo hace muchos años que yo, por ejemplo, no, a mí no me quieren recibir en una audición de cine en la vida.
Y es bestia eso, ¿eh?
Es muy bestia y es muy triste y es muy... Y por eso hay que decirlo también, porque a veces también los actores tenemos esta cosa de uy, no voy a hablar porque vaya que me estén escuchando. Pues a mí si me escucha, que me escuche, que lo estoy diciendo para eso, para que se pongan las pilas y para que dejen de ser tan clasistas y tan, repito, mediocres, porque al final es aplicar la mediocridad en tu profesión. Cuando tú te quedas con en tu área de confort y con los cuatro actores que ya saben que te funcionan y ahí vas repartiendo los papeles que te llegan de las películas, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Que bravo por tu trabajo. Después, oye, es que qué buena es esta directora de casting, hostia, es que mira cómo... Ya, pero es que no es eso, no debería ser eso, vaya, digo yo, no lo sé. Y ya no solamente hablo por mí, sino porque estoy rodeada de compañeros con un talento brutal desde hace mil años, que se dedican al teatro musical o al teatro y que no tienen ni una oportunidad de salir de ahí porque no se les da directamente. Es muy sectario el mundo del cine y en general todo, ¿no? Es, son como círculos muy cerrados y es una pena.
Chama, bueno... no es fin que sí mal cap.
Sí, no, jo penso una mica com la Rocío. Sí que és, hi ha poca gent que es dediqui al món del musical i alhora faci cine. No ho sé, opinions vàries, però no és que no em vulgui mullar, perquè jo he tingut la sort de treballar en ficció, i bueno, la Rocío també, però sí. Potser no amb cine, però jo crec que Rocío nos llegará el momento.
A mí ya es que me da bastante igual, la verdad. Estoy plantando pitayas en Málaga, ¿sabes? O sea, a mí me la pela cada vez más todo, porque es que ya es como luchar contra un gigante y ya...
Ay, no voy a estar plantar en pitayas, don.
No, no, además no es tan complicado. O sea, vamos a ver, es que es el cine. O sea, de verdad siento ser como tan clara, pero es que para la ficción sí que se reconoce y que se valora, porque no es que se valore, es que... en serio, o sea, tenemos la capacidad. Piensa que cada función en teatro es una lanzada, es como hacer puenting, ¿no? O sea, es una lanzada al vacío absoluta. En cine graban cada secuencia 25... Claro, y a la hora del montaje es que eligen cada frame, o sea, cada segundo donde tu mirada es perfecta, donde tu luz es perfecta. O sea, si no brillas en cine como actor o como actriz, pues mira, mejor ya retírate, ¿sabes por qué? Pero me gustaría a muchos de estos actores que solo hacen cine verlos hacer una función. Es que ya no te digo ni de teatro musical, sino de teatro. Y repito, no los estoy criticando a ellos, a mis compañeros, vamos, antes me tiro por un puente. Me refiero a la industria, ¿no? A quién elige, a quién se pone ahí. A estos son a los que estoy criticando. Porque se supone que tú debes llegar al éxito por tu talento, ¿no? Y porque eres... en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos, un artista que es capaz de cantar, bailar, presentarte un programa, o sea, mientras más capacidad tenga, más valorado, más respetado, más prestigio tiene. Uh-huh. Aquí parece que es al contrario, aquí te tienes que definir. Pero a ver, ¿tú qué haces? Tú eres presentadora, tú eres actriz, tú eres cantante, porque tú aquí todo no puedes ser, porque entonces tú estás, eres un oportunista, ¿no? Estás invadiendo este sector o el otro. Es un pensamiento tan cerrado y tan antiguo y tan desfasado, que por eso yo siempre que me dan la oportunidad lo cuento. Porque cuando asomamos un poco la cabecita al resto del mundo, nos damos cuenta que algo no estamos haciendo bien.
Si parlem d'aquest musical, però, que esteu representant al Teatre Aquitania fins l'11 de febrer, Lo Nuestro Estaba Cantado, ho dèieu abans, un musical dirigit per Alicia Serrat. Com ha estat treballar amb ella?
Brutal. Ha sigut una... Jo ja la coneixia, l'Alicia, no havia treballat amb ella, en el meu cas, però tenia moltes ganes perquè molta gent m'havia parlat meravelles i treballar amb ella ha sigut un regal perquè, perquè és dona, ha posat la seva versió, o sigui, ha posat com la bandereta o lila, no?, una mica en aquests muntatges que a vegades... No parlo de transgressors, però depèn de quin vocabulari s'utilitza o...
Doncs nota la visió, aquesta visió
total,
femenina.
Sí. Total.
Això es nota.
Muy Ali Serrat. Muy sí. Ali. Muy femenina, muy ella. Claro, és que és així.
Sí, no,
és Rocío, calen més musicals amb visió femenina?
Claro. O sea, todo lo que tenga visión femenina, perdóname que te lo diga, pero siempre va a ser
no,
un plus.
Sí, perdón, ¿no?
Depende también, o sea, ya, al final no es cuestión de visión femenina o visión masculina. Al final yo creo que también depende mucho del talento de la persona individualmente, independientemente del sexo, ¿no? Claro que llegarán formatos que una mujer, por ser mujer y porque habrá muchas cosas que habrá vivido en sus carnes, podrá darle un plus añadido y otros formatos, como pues qué te digo yo, no es por estereotipar nada, pero bueno, algo que un hombre pues pueda aportar bajo su experiencia. Al final, lo que es el teatro, la ficción, todo lo que es nuestra profesión, yo para mí es súper importante hacerle sentir al público lo que tú quieres que sienta. Y esto solo va a llegar mediante tu propia experiencia y tu manera de contarlo, si tú lo has vivido de verdad. Porque tú nunca puedes contar algo desde aquí, o sea, desde fuera. Tú lo tienes que contar desde tu propia experiencia, porque así vas a conectar con la persona que tienes enfrente. Entonces, pues, yo creo que... Pero, o sea, claro que sí. En general, se tiene que apoyar mucho más la dirección femenina en teatro, sobre todo. Y Ali es una genia. Ali es una genia. Yo ya la conocí en Los Monólogos de la Vagina, que la dirigió Edu Pericas. Uh-huh. Maravilla también mi Edu, que lo quiero con todo mi arma. Pero es verdad que Edu hubo unas semanas que no pudo venir y nos mandaron a Ali. Y, ostras, de repente llegó Ali y a mí me dio unas herramientas que dije, joder, qué guay, ¿no? Pero nada, porque Ali tiene esta cosa de que son, parecen tonterías, como que te va lanzando, pero si eres capaz de cogerlas y aplicarlas, dices, ostras. Y es muy, muy, muy ella. Y la verdad es que sí, ha sido una fantasía y trabajar con ella i con Ferran.
Per si no fos prou treballar amb una bèstia com Alicia Serrat, per veure unes bèsties del musical com Rocío Madrid i Jaume Casals a dalt de l'escenari, hi apareix també una altra gran bèstia en format veu, sí. Veu en off, que no sé si es pot dir, no ho diem.
Sí, que
sí, es pot sí, dir?
Està en el cartel, sí. No? Sí.
És Carlos Latre.
Sí.
Com va sorgir això?
Bueno, porque en el texto que escribió Ignasi, pues había al final de la obra una, pues aparece Dios, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, pero aparece Dios, porque suceden cosas muy locas que aparece Dios. Entonces, claro, Miguel empezó a pensar, ostras, molaría mucho que esta voz fuera alguien que la gente rápidamente pudiera reconocer. Y entonces, pues a través de ahí, claro, Carlos, al ser amigo mío, compañero mío de crónicas y tal. Miguel me dijo, ¿tú crees que Carlos querría? Digo, hombre, yo si se lo pido, yo seguro que sí. Y así fue, y así fue. Y fue, la verdad, es que un regalo por parte de Carlos, porque cuando empecé a ver un formato muy, muy, muy austero a nivel económico, y claro, Carlos es Carlos y tiene su caché, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues no sé, yo lo voy a intentar, pero... Y Carlos, como es un ser maravilloso, pues lo hizo casi más por mí, por nuestra amistad, que por otra cosa. Pero es un puntazo, porque es como de un pastel el precioso, la guindita, no?
Sí, del
final.
Un dels altres punts que toca l'obra i que a mi em va fer reflexionar molt, ja us ho dic, que a part de divertir és una obra que et fa pensar, sobretot plegat sobre les relacions de parella i les relacions que tenim com a societat entre nosaltres, és la falta de comunicació. I jo que m'intento dedicar a això, em preguntava, aquest és el problema de la nostra societat actual, la falta de comunicació? Què en penseu vosaltres?
Bueno, voy a arrancar yo de la que habla Jaume, o sea, que me sabe mal. No, a ver, el problema son muchas cosas. El problema es que a mí todo esto me encanta, entonces, claro, como me está echando leña al fuego, yo me vuelvo loca, yo me vengo arriba, harta. No, a ver, el problema son muchas cosas. El problema es que está todo mal. Está todo mal en el sentido de que el simple hecho de que cuando tú llegas a este mundo ya está todo hecho y dicho por ti socialmente, o al menos hay unas normas que, bueno, ya eso está cambiando afortunadamente, pero no tanto como creemos, ¿eh? Donde tú o te adaptas, o entonces ya eres el marginado, o eres un bicho raro, o mira, ¡ay, qué pena! Es que mira, ya se ha separado, es que no sé qué. O sea, creo que hay unas normas sociales que van directamente en contra de nuestra esencia como seres humanos, que hablamos de esto en la obra al final. Jaume tiene un texto que me parece maravilloso, aunque es corto, que dice esto, ¿no? Decimos, es que nos enseñan a vivir con una sola pareja y es un cuento de hadas falso y embustero, porque uh-huh. La realidad, por eso hay tanto matrimonio que fracasa, por eso hay tanta pareja que frustrada y triste y que terminan tirándose los trastos a la cabeza. Claro que hay una falta de confianza brutal, pero también hay una educación social que recibimos desde que nacemos que va directamente en contra de nuestra esencia como seres humanos. Yo de verdad creo que nosotros nacemos con el corazón abierto y con el alma libre para amar y que todo lo que sea amar está bien porque no hace daño a nadie, ¿no? Pero esta cosa de me caso con 20 años y ya es para toda la vida. Bueno, podría ser o podría ser que no. Y si es que no, también tendría que ser considerado como que está bien y que es normal, sobre todo normalizar. Es decir, bueno, no pasa nada. Porque si se normaliza, tú no tienes esta necesidad de engañar o de decir a tu pareja cuentos chinos para que no te pille porque tal y porque cual. No, se habla, se discute. No sé, para el amor no hay ninguna fórmula, ¿no? La única fórmula válida es la que para ti sea válida. Entonces yo creo que este es un poco el mensaje entre líneas que te deja la función y que me encanta que tú lo hayas recibido así, porque el teatro y la comedia musical, como decía, sí, es para reír y pasártelo bien, pero se pueden contar muchas cosas entre risa y risa. Y yo creo que esto sí lo conseguimos aquí en Lo Nuestro Estaba Cantado. No sé, vivimos en un mundo muy loco, que estamos muy desconectados con nosotros mismos y es que el mundo en el que vivimos no fomenta la conexión con uno mismo. Es una tristesa, però és així.
Ja m'agrada, ho dèiem, que l'obra fa parada al Teatre Aquitania de Barcelona fins al proper 11 de febrer. Després, què? Hi ha gira o no?
Després hi ha gira. Després sí? Ja estem supercontents perquè és un projecte que no mor a Barcelona. De fet, ho hem estrenat aquí, però la idea és tocar puntets per Espanya i estem supercontents, a part de fer temporada a Madrid, així que animem a tota la gent d'aquí a Barcelona, que si encara no ens ha vingut a veure, que ho faci fins a l'11 de febrer. El Boca Orella ha de funcionar, això va superbé. I res, no sé, amb aquesta meravellosa companya, doncs, a la fi del món.
Tomàs.
No, Tomés.
No, Tomàs. No, Tomés.
Tomés.
Tomés, ajuntament. Sí.
S'arrenquen sols.
Deixeu-me que us pregunti finalment si vosaltres esteu treballant en algun altre projecte, teniu projectes entre mans, Jaume?
Sí, després de Lo Nuestro Está Cantado, el 15 de gener, en el meu cas, arrenco una comèdia de terror que es diu Asmodai, dirigida pel Pau Doz, uh-huh, i escrita pel Xavi Morató, amb el meu company, amb l'Àlex Ferrer, que vam fer Crampac... que va funcionar molt bé al Teatre Aquitània i amb la Meritxell Duró. I estarem fins a l'abril, suposo. I això de moment són els projectes i més cosetes, però que encara no són segures, però molt content, la veritat.
Rocío.
Bueno, yo estoy muy centrada desde hace ya un par de añitos en un montón de proyectos personales que estoy desarrollando en Málaga, como muy conectados con la naturaleza, y bueno, es donde yo quiero acabar, porque amo mi profesión, pero es cierto que ya estoy un poco quemadilla. Son 45 años desde los 17 dando tumbos y me empieza a pesar. Tengo niñas maravillosas que me estoy perdiendo muchas cosas de ellas y cada vez tengo menos ganas de eso. Entonces, pues eso, tengo pitayas La Mística, que es una plantación de pitayas que hemos puesto en nuestra finca, siguiendo la agricultura biodinámica, que es como ancestralmente se ha hecho, con las mareas, con las lunas, que da una fruta pues excepcional. Y después también tenemos un par de glampings, también muy de conexión con la naturaleza. Yo vivo gracias a Arceñó, al universo, en un sitio maravilloso en Málaga, y lo que quiero es compartir ese trocito de cielo que yo tengo con más personas, ¿no? Y si eso a la vez pues también me puede dar una forma de vida, pues estupendo. Entonces estoy como muy a full enfocada en eso, aunque, bueno, por suerte, ¿no? También el teléfono nunca para de sonar, entonces, bueno, pues sí hay cositas por ahí, pero no tengo muy claro si haré o no haré, porque me va tirando más esta otra cosa. Pero bueno, ya os contaré.
Deixa'm aparatar-te una miqueta més, Rocío. Va, ara que ja ho has provat, als escenaris de Barcelona, hi tornaràs o no?
Oye, pues puede ser, porque hay un proyecto muy chulo por ahí de una función muy consagrada aquí en Barcelona que se hace cada X años. Que no vamos a desvelar, oye, yo aún no he firmado nada, ¿eh?
Pero aunque... muy consagrada, tipo...
Sí.
¿Sí, eh?
Sí, sí.
Bestia, ¿eh?
Tipo, sí. Guay, sí, sí,
sí.
Muy chula.
Y bueno, ya me dijeron ya el año pasado que querían para uno de los personajes que fuera yo, y será para el Borrás aquí en Barcelona.
Wow.
Entonces, bueno, si todo va bien, pues ahí estaremos, pero no sé, a lo mejor estoy recogiendo pitaya. No tengo muy claro. No sé.
Rocío Madrid, que segur que la tornarem a tenir al Borràs i també la tornarem a tenir aquí a Radio Estel com en Jaume. Rocío Madrid, Jaume Casals, moltíssimes gràcies per venir avui a estar amb nosaltres aquesta estona. Pels que ens escolteu, aneu al teatre a veure El Nuestro Estaba Cantado, que segur que us sorprendreu, que val molt la pena i que és un bon regal per aquest Nadal. Què voleu que es digui? Teniu garantida més d'una hora de riures i de bona música. Rocío, Jaume, un plaer, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Gracias por esta entrevista maravillosa.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La Mercè! Oh, Dios mío! Eres preciosa, si la gente viera fuera de antena, ¿cómo eres? Es que eres tremenda, tía. Eres maravillosa. Pero es que se enciende el micro, se enciende el piloto rojo y te pones muy formal. Vale, muchas gracias.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
4 minuts i ja arribem a 3:15 del matí i amb aquesta sintonia lletja arriba Víctor Rodrigo.
Menteixes a la teva audiència. Bon any, bon dia.
Bon any, eh?
I bon divendres.
Ara, bona nit de Reis.
Com estem? Bon any, perquè jo arribo els divendres, si no ho hagués dit abans, en aquesta casa.
És veritat.
Com estàs, Joan?
Bé.
Bé?
No?
Sí.
No
me... jo et veig bé, et veig sencer, eh?
Sí?
Sí.
Val.
Et veig amb ulls contents. Jo, la primera setmana, eh?
No preguntis.
La primera setmaneta, eh?
No preguntis. Serà intro.
Sempre fas igual, sempre és que ho trenques tot. És que ho trenques tot.
Què?
Estem contents, eh?
Estem cansats.
Sí?
I és la primera de l'any.
Bueno, però portem moltes coses, almenys avui.
Hem de calcular quants programes ens queden. No n'hi ha rosa, li acaba de caure el cap a terra.
I estàs fent la resta, eh? Jo, com quan entres al setembre, dius, em queden 260 dies
ara
per tornar a vacances.
Sí.
Bueno, no, aquesta setmana...
Què?
Poques coses podrem parlar també de novetats cinematogràfiques.
Es para tot una miqueta.
No és que es pari, sinó... És una de les... petits tampoc, però aquests tecnicismes de distribució cinematogràfica que molta gent no entén, que normalment les grans estrenes que aniran a les festes de Nadal, i nosaltres, com ho estirem, som dels pocs països d'Europa que ho estirem fins a principis de gener, tot va a finals de desembre. Llavors, tota la gran cartellera, totes les grans novetats cinematogràfiques, les productores, etc., normalment la primera setmana de l'any fan una mica com la Setmana Santa Andalusa.
Sí.
Allò que estan tranquils, gaudint de la festa, i ja està. Però sí que aquesta setmana ja hem començat a veure... i aquí un servidor va fer el mateix, el seu propi diari, les llistes de les pel·lícules més interessants del 2024, que ja sabem moltes de les que vindran. T'estic parlant de potser ja sabem mig centenar.
Sí?
Sí.
Déu-n'hi-do.
No està gens malament, i falten moltes per confirmar dates.
Val.
Que sabem que arribaran al 2024, però falten que es confirmin dates. Però jo et volia posar sobre la taula...
Què?
Algunes novetats que potser t'espantes, o que no tenies al cap i no recordaves. Aquest any, 2024, per mi és... Arribarà el novembre, se suposa.
Sí.
Que potser s'allarga una mica més, però estem parlant de finals d'any. Gladiator 2 arribarà el 2024 als cinemes. Gladiator 2.
Amb... l'amic.
Quin amic? Jo crec que hi ha dos principals...
Però els dos...
implicats.
No...
Russell Crowe, no.
A qui, no?
Russell Crowe, no.
No pot ser.
Ja, jo crec que ja l'espoiler ja es pot fer, no? Després de 24 anys.
Sí, va.
Que està mort.
Està mort.
Ja està,
punt.
Pavilem.
Però és que es moren els dos.
Sí, però
aquí... Ja tenim aquí, trobem a faltar Enya, eh?
El director...
Sempre amb tant de ritme.
Seguirà sent Ridley Scott. Jay, Ridley Scott està implicat de manera absolutament directa.
Després del totxo, eh?
Sí, del totxaco, eh?
Tu creus que caurà totxo, també?
Jo crec que no.
O que caurà...
Jo crec que no, perquè sap, bon perfectament, sap perfectament que Gladiator suposa moltíssim per milions de persones.
Clar.
I també Ridley Scott fa molt bé les seqüeles. Recordem Alien.
Sí.
És a dir, les dues posteriors a la primera són molt bones.
Sí.
Amb Gladiator tenim una mica l'esperança que pot passar amb això.
Val.
I que la gent no es pensi que serà una cosa completament aliena a la primera, sinó situarà l'espectador 25 anys després dels fets de l'original. Llavors, la idea és enfocar la història cap al fill de la Lucila.
Jo entenc que a través d'allà... és a dir, s'acaba la pel·lícula, com que fora spoilers, però fora spoilers del tot, amb una mena d'inici de revolució.
Sí, podríem dir-ho així, com un canvi a Roma absolut.
Sí.
Apareixen alguns dels personatges de l'original, com alguns dels senadors, la Lucila també, perquè era la amant, entre cometes, del Joaquin Phoenix, de l'emperador, però s'introdueixen nous personatges. Un d'ells és el fill, que l'interpretarà, se suposa, no ho sabem clar, Paul Mescal. Situes en Paul Mescal?
Ara te'l situaré.
L'actor principal de la sèrie Normal People, l'actor principal d'After Sun.
Val, sí.
Ell.
Val.
I dos grandíssims actors que s'han integrat al repartiment, com són Pedro Pascal i Denzel Washington.
Sí.
Denzel Washington a Gladiator 2.
Quants anys té ja, Denzel Washington?
Denzel ja en deu tenir 68.
S'haurà fet de nou venedor d'esclaus.
68. Bueno, però com clar. No es vengui a si mateix.
Exacte.
Perquè en aquella època, malament. Però sí que...
Calla!
Què?
Perquè n'hi ha un que queda viu.
Sí.
Vesca.
Val. No ho sabem, perquè no sabem com estan distribuïts els personatges. Aquí és un punt d'especulació, també. Però s'ha de vendre Paul Mescal com que seria la figura principal i sabem que la història anirà cap al fill. Després tenim altres pel·lícules que segurament, per exemple, els que tingueu fills, Inside Out va ser un immens èxit en el seu moment.
Jo estic esperant aquesta segona.
Inside Out 2.
En candeletes, però vaja.
Que introduirà les emocions a l'adolescència.
Sí.
Jo deu ser un cacau.
Ja ho veuràs tu.
Ha hagut de ser un cacau d'idees a Pixar,
sí.
Absolut. La setmana que ve...
Tu t'agrada la primera?
A mi em va encantar.
Sí, eh?
Absolut.
Val,
però
val.
Jo crec que és el gran clàssic modern de Pixar.
Val.
Per mi, crec absolutament.
Anirà cap aquí, eh? Segons
jo crec que també. Després tindrem, per exemple, la segona part de Dune.
Val.
Que Denis Villeneuve ens va estafar tots quan va acabar la primera pel·lícula i vam veure allò fin de la primera part.
Sí.
Nosaltres, però, home, mentider. Jo estava allà dient...
Correcte.
Porto aquí 3 hores,
sí,
no s'acaba,
sí, sí,
això. Llavors ens ho ven això. La setmana que ve s'estrena el remake de Mean Girls.
Uh-huh.
Te'n recordes?
Sí.
Xiques males.
Sí.
Que és la versió de Broadway que va fer la Tina Fey i va tenir un èxit absolutíssim, però absolutíssim.
Veurem.
I llavors intenten fer una... No com una nova versió, però sí com una nova adaptació, amb més format musical, etc. Guai.
Vale.
Però altres... pel·lícules que jo et vull destacar, hi ha una, perquè no podrem estar aquí explicant-les totes, però hi ha una...
Podem estar, fins les 12, si vols.
Però, sí?
Sí.
És una tendència que passarà aquest 2024, que ja l'hem vist, per exemple, amb les últimes ficcions de Netflix, que és que la ficció nord-americana, que sempre és pionera, per molt que molta gent ho critiqui, sempre és pionera en la crítica social, política i econòmica, que hi haurà una tendència apocalíptica.
Ep.
Però no apocalíptica en el format catàstrofes. És a dir, això no són els 90 i volcans, tornados, meteoritos. No. Sinó Alex Garland, que si algú no el situa, és el director d'immenses pel·lícules de ciència-ficció i de futur així una mica distòpic com Ex Machina o Annihilation.
Una pel·lículot, eh?
Molt bones pel·lícules. L'anterior va ser la de Men i va ser una mica un terror psicològic que no va acabar de funcionar, però aquesta presenta una pel·lícula que es diu Civil War, que ens presenta uns Estats Units on 19 estats s'han separat i han muntat una guerra civil literal.
Uau.
Encapçalada per els Western Allies, que se suposa que és Califòrnia, després hi ha Texas que va per la seva banda, Florida, aquestes coses així, i hi ha una guerra literal militar als Estats Units. Mentre tu segueixes un equip de periodistes que intenta cobrir tot el que està passant i atravessa Estats Units veient el caos i l'anarquia que s'està produint.
Val.
És aquí hi ha un component també a les portes de les eleccions dels Estats Units. És a dir, aquest país, per molt que se li critiqui, i se li poden criticar moltíssimes coses, sap posar a vegades el dit a la llaga.
Sí.
I amb aquesta pel·lícula jo tinc unes esperances absolutíssimes. Vale. Però absolutíssimes. I després hi ha una altra,
sí,
que et vull posar sobre la taula, que serà d'aquestes petites meravelles. Saps que algunes vegades hem parlat de la productora A24, que és com la productora de moda absoluta, qui no la reconegui, es va fer molt famosa per fer pel·lícules del nou terror psicològic de grans directors, per exemple, Hereditari, seva,
sí,
o Midsommar, seva. Llavors ens arriba una pel·lícula que és The Iron Claw, que ens situa en els germans Von Dickerson, crec que es deien així, que eren uns lluitadors de lluita lliure als anys 80 i van tenir tot un drama familiar perquè el pare era superabusador i els volia que triomfessin tots tres.
Ui.
Quin és l'atractiu d'aquesta pel·lícula? El trio principal d'actors. Zac Efron, Jeremy Allen White, el protagonista de la sèrie The Bear, i Harry Dickinson, que és el protagonista del Triángulo de la Tristesa.
Poca broma.
I els tres s'han mazao per al gimnàs cada dia per fer aquesta pel·lícula.
Poca broma.
I té una pinta, Joan, jo estic... Val. Jo estic, però és esparverat.
Seria la pel·lícula de 24? Hi ha pel·lícula que s'esperi que sigui la pel·lícula de 24?
Ostres, és que és difícil, eh? Però jo crec que entre Dune...
Sí, Dune la poses?
És que, però és que Dune... Ah, és que Villeneuve té la feina dificilíssima de tancar bé això. Perquè l'adaptació va ser molt difícil. Ja David Lynch va intentar als anys 80... i va sortir rana i ho va comprimir tot en una mateixa pel·lícula.
Sí.
Aquesta el va aplaudir tothom, però clar, tu la deixes amunt.
Tu creus que amb dos tancarà?
Tanca-la. Jo crec que sí. Per a mi sí em sorprèn. Allà hi posa parte 2. Tobe continuet, amb aquest anglès meu. Acabem malament.
Tobe continuet.
És que... I després hi ha una altra.
Va.
Que seria l'última que crec que per mi té com molt atractiu. Després hi ha coses com Kung Fu Panda 4, la nova del Planeta de los Simios, que ja van per la sisena, és una cosa raríssima.
Sí.
És que no hi ha per on agafar-ho ja, els Simios. Que arribarà el 19 de gener, que es diu The Zone of Interest. Que aquesta va arrasar a Cannes, i aquest amb motiu, perquè ens ensenya la casa on vivia la família del comandant d'Auschwitz. Llavors et fa com un retrat, no humanitari, però la vida normal que feia el comandant i la seva dona, amb un jardí, amb un hort, amb una piscineta, convidant els seus amics, amb els fills, que els fills convidaven els nens de companys de l'escola, i vivien tots allà, que semblava una casa idíl·lica, com un xalet a la Costa Brava.
Sí, i ara me voy a trabajar amb
murs que rodejaven tot el jardí,
sí,
i tu per sobre veus les casernes on estaven tots tancats els jueus. Llavors, és una pel·lícula que tinc moltíssimes ganes de veure-la, que la gent la vegi...
Hosti, serà criticada, aquesta, veuràs.
I que generi un debat.
Sí, i tant. Perquè... Jo crec que s'han de fer aquestes coses, jo soc partidari.
I tant. I noves perspectives.
Sí.
Perquè no crec que la Segona Guerra Mundial es deixi de fer pel·lícules, sí, perquè molta gent diu, ostres, que se n'han fet moltes.
Per cert, tu, perquè és que ho acabo de veure en pantalla, sí, i no ho recordava, que s'ha mort l'actriu que feia de mare... És que
de mare de Mary Poppins. 100 anys.
Déu-n'hi-do, eh?
No està, sí, mal. Sí.
Escolta'm.
Tota una carrera al Regne Unit.
Anem al que no miris, que no l'hem fet.
Sí.
Va.
Si tu i l'audiència el que no miris és el codi, el guió, perquè el Joan no endevini mai la banda sonora que li porto cada divendres per a veure si l'encerta. Aquest és un classicazo absolut, eh?
Sí?
Per absolut.
Jo tu... Clar, és que al principi t'anava a dir una, perquè sonava com a molt pel·lícula de romans, un Espartaco, tranquil·lament.
No.
I ara està sonant com... Les Navidades en casa, esta noche en Antena 3. Saps el que vull dir?
Vale, doncs quan et digui la pel·lícula, aquest pares, apel·latiu que has fet és...
Oh, calla! Això és Lorenz Aràbia.
Vale, bé!
t'ha fet ràbia tota la
mateixa. És que em feia ràbia que volia tapar arribar fins aquí.
Ara, no, doncs mira, malament.
Perquè és la cançó dels crèdits inicials.
Clar.
Llavors,
clar,
quan
clar.
Comença...
Gràcies, surt, per posar-ho des de...
Clar,
si vols...
Trampetes.
Clar, si vols triga més...
Però és que només són quatre tons, allò, i tothom ho identifica.
Clar, doncs has de portar el que identifiqui.
Clar, com si et porto jo a tiburón i et poso al principi. No té gràcia. Puja, això.
Oh, que li ha fet rabieta una altra vegada.
Saps? Va haver-hi un amic meu que em va dir que això era Indiana Jones.
No, però no.
I jo, mar...
No, home, no.
Perquè, i em diu, no, si són al desert. I jo, tu, què va anar abans? Indiana Jones o Laurent d'Aràbia? No serà que Indiana Jones sona a Laurent d'Aràbia? És que... Va. Sí, anem, Joan. Sí, comencem l'any.
Ai, en fi. Va, vols recercar alguna estrena de la...
No, jo vull preguntar-te una cosa.
Què?
Tu i jo som molt cinèfils.
Sí.
Aquest Nadal, quina és la pel·lícula que es deies, ostres, quan tingui festes, La veuré o la tornaré a veure? Perquè és molt època de tornar a veure pel·lícules que t'agraden molt.
No, mira, ja l'he vist i saps que jo tenia pendent anar-la a veure.
Sí.
I he criticat molt una cosa que no és la pel·lícula, eh?
Uh-huh.
He criticat i ho tornaré a fer. La Sociedad de Nieve, ja l'he vista.
Vale.
Val?
Vale.
Vaig flipar.
Sí?
Vaig flipar.
Vas poder anar al cinema, no?
Sí, vale. Obvi. I aquí ve la meva crítica. A tota la gent que s'ha esperat a veure la Netflix,
yeah.
I ahir li deia... O ahir, si no és ahir, és abans d'ahir. Li deia a Rafa Sanahuja que és igual, que no la mirin. És igual. És una pel·lícula per veure al cinema,
yeah.
No per veure Netflix. Jo crec que Netflix... Hòstia, no et diré que perd tota la seva gràcia, perquè no.
Mm-hmm.
Però sí, perd el 50% de la pel·lícula.
És que perd
Netflix, això és Netflix contestant-me, saps?
Perd la monumentalitat. És un punt...
Evidentment.
I també, de Bayona, per exemple, tu imagina't que haver vist Lo Impossible de primeres només a la tele.
Clar.
És que no té la gràcia.
No té sentit.
I no et pot brindar l'emoció que ell intenta amb aquella pel·lícula. Perquè, per exemple, Viven sí que té un format, perquè l'època no t'ho donava,
uh-huh.
Té un format més adaptable,
sí,
a una petita pantalla.
Absolutament.
Però amb la immensa capacitat cinematogràfica que té Bayona... per portar-te... Ja només... Tothom s'imagina, no? Però només amb l'escena de l'accident,
sí,
la gent s'ho vol centrar allà, però
sí,
tot l'altre, els detalls, els moments...
Hi ha moments...
Que tu veus en pantalla
Bayona...
petita o en mòbil, la quantitat de gent que mira en mòbil, parlem-ne això algun altre dia, se't fa petit, això.
Hi ha moments en què Bayona agafa la càmera i veus l'espectacularitat de totes aquelles muntanyes. I de cop et va entrenant fins a l'avió.
Sí.
Que és espectacular. I això s'ha de veure i viure a cinema.
És un talent immens, eh?
Perquè llavors ara passarà una cosa, que és que molta gent la veurà a Netflix perquè s'ha esperat a poder-la veure a Netflix, perquè estan abonats a Netflix, etcètera, etcètera, i després de sentir totes les grans crítiques que s'han fet a Bayona, diran, no, per això no hi havia per tant.
No n'hi havia per tant, sí.
I m'emprenyaré. I sé que m'emprenyaré.
Va passar amb The Irishman.
També.
Va passar amb The Irishman.
També. Sí, senyor.
Perquè, no, volem veure la tele i que duri 3 hores i mitja i que ens facin episodis i jo no li veig la gràcia i no escolto el mateix el so. Bueno, no és Christopher Nolan, no és una cosa que hagis de veure exclusivament allà perquè el format tècnic t'ho impedeix. Però tenies l'oportunitat. I després la política de Netflix, que també la podríem criticar perfectament, eh?
Escolta, ens queden 2 minuts. Parlarem només de la primera que portes. Ho dic perquè ahir el Magiró va anar al cinema a veure aquesta pel·lícula i me l'ha recomanat molt i vull saber tu què et sembla. Los que se queden. You just earned yourself a detention, sir. Even you is already
one big detention. Son of a... És una absoluta meravella.
Sí?
T'ho dic en sèrio.
Val.
Jo crec que
no
arriba molt tard, eh? Per posar-la a la llista de les millors del 2023. Se l'hauria de posar per producció, perquè ho és, però... Té una mica... Saps allò de molt millorat, però molt millorat, el Club de los Cinco?
Sí.
Adolescents que es queden tancats a casa, etc. Però... Ai, a casa, a l'institut. En aquest cas és un grup de... una mica pilinguis, que no han estudiat prou o que han fet el que
Quinguis,
han fet, que es queden a les vacances de Nadal estudiant a l'institut, i un professor cascarràbies, interpretat per l'immensíssim Paul Giamatti,
sí,
que entra... Un d'ells, el professor i la cap de cuina, que són els anys 70, i ha perdut el seu fill a Vietnam. I està completament destrozada, barra enrabietada, barra criticada. Fan els tres un trio espectacular d'una obra molt apta tant pels més joves com pels més grans. Xulo, en seriós, allò de poder agafar tot el ventall.
Val, la veurem, doncs, la veurem. Víctor d'Aràbia.
Joan de Lorenz.
Gràcies, fins la propera setmana.
Fins la propera.
T'has portat bé o no?
No.
Val, no vindran els Reis. Apa, carbó per tothom.
Adeu.
Adeu.